Ara Castells de 7 i un 5 de 6 i també el Pilar de 5, que fa força temps que no dueu a plaça, oi?
Sí, són els objectius que hem estat treballant des de principi de temporada. Encara hi queda un assaig abans de diumenge, aquest divendres a l'Espai Tolrà. I, bueno, són els castells màxims que hem fet en tota la història i intentem tornar a repetir-los per repetir la millor actuació de la història que vam fer els capgirats fa uns quants anys, ja.
Anem a pams. El castell de 7.
Sí.
Com el porteu? En voleu fer dos, oi?
Sí, volem fer el 3 i el 4 de 7. El 3 de 7 sí que l'hem fet en dues ocasions aquesta temporada. I el 4 de 7 encara no l'hem fet. Per tant, la intenció és estrenar el 4 de 7 aquesta temporada i tornar a recuperar el 3 de 7, també.
Després hi haurà el 5 de 6, que puja força gent. Aquest necessiteu ser forces camises, no?, a la plaça.
Sí, el 5 de 6, al ser un castell compost per una estructura de 3 i una de 2, sí que necessitem bastanta gent a la plaça. Parlem de gairebé una seixantena, setantena de persones, i és un castell, bueno, que ens agrada bastant fer-lo, perquè, bueno, puja molta gent, puja bastanta canalla, i així tothom té l'opció de fer més coses.
I el Pilar de 5, Joan?
El Pilar de 5 és un castell, bueno, els places solen fer a final de l'actuació, i els pilars és l'estructura dels castells més fràgils, val? Perquè és una persona que puja sobre l'altra. I enguany n'hem fet dos. Un el vam fer aquí a Estallada, el vam descarregar, i l'altre el vam fer a Caldes, que ens va quedar encarregat. Per tant, la intenció és tornar-lo a descarregar i agafar la intuació de la millor manera possible.
Pels que són menys aficionats a tot aquest món, però que els interessa, aquests castells, de quina dificultat estem parlant?
Per nosaltres, a una colla bastant petita i bastant local com és els capgirats, són uns castells bastant difícils, ja que requereixen, doncs, bastanta gent a pinya per fer-los solvents. Llavors, per nosaltres, sí, són els màxims. Si vas a parlar d'una colla molt gran, com poden ser els Fillets de Valls, Tarragona o Vilafranca, són castells bastant senzills, però per nosaltres sí, és el nostre màxim.
I teniu pretensions de fer un passet més endavant si aquest diumenge surten bé?
Sí, tenim més actuacions. De fet, ara a Castellers aquest diumenge, i després acabem la temporada el 9 i 10 de novembre a Caldes i a Granollers, que si podem tenir la gent suficient, doncs seguirem portant castells de 7 per acabar la temporada, doncs, de la millor manera possible.
Cerdanyola i Olot són els vostres convidats aquest diumenge, oi?
Sí. Sí.
Suposo que hi ha bona relació, no? Molt companyerisme amb aquestes colles.
Sí. De fet, amb Cerdanyola vam actuar el cap de setmana passat a la seva diada local, amb la Cerdanyola, i amb Xerix d'Olot vam actuar abans de les vacances d'estiu, també vam anar allà a Olot a fer una gran diada.
Per conèixer una mica millor els capgirats, quanta gent formeu part de l'entitat?
Actualment som una mica més de 100 socis, val? Bastant familiar tota la gent que hi ha, i sí que els assajos ara som uns 40-50, i a les actuacions sí que arribem gairebé a les 60 persones.
Quin ambient es respira a l'entitat?
L'ambient és molt bo. La veritat que al ser una colla petita i molt familiar, tothom es coneix amb tothom és del poble, i bueno, hi ha gent des dels 4 anys fins als 75, i tothom es porta magníficament. La veritat, és una sort que tenim aquí a Estallà.
La canalla, suposo que és un dels puntals de la vostra entitat, no?, assegurar-vos el futur.
Sí, la canalla realment, sempre hi ha un dit casteller que diu que sense canalla no hi ha castells, i realment sí que és important tenir molta canalla. Actualment en tenim bastanta, però sí que van creixent. Llavors cada any s'han d'anar renovant, i ara, després de les vacances de Nadal, quan tornem a engegar, tornarem a recuperar els tallers que fèiem a les escoles i als esplais, per, doncs, mostrar a Castellà que hi ha aquesta entitat als castellers, i que tothom que es vulgui apuntar, doncs tant grans com petits poden venir a provar-ho, sempre que vulguin, que les portes estan obertes.
Quan assageu?
Assagem els dilluns i divendres a l'Espai d'Urrà, a la zona on hi ha, la rítmica, el ping-pong i el boli, de 7:45 fins a 10:00. Llavors, allà sempre ens poden trobar els dilluns i divendres i ja tenim una equip de benvinguda, els hi fa l'acollida, els explica tot i bueno, és bastant acollidor, la veritat.
Ara, quan parlàvem de la diada de diumenge, en què voleu fer aquests castells de 7, el 5 de 6 o el Pilar de 5, parlaves de tota la feina que comporta prèvia de preparació de tots els assajos. Ara comentes que són 2 per setmana. Suposo que un dels valors més importants d'una entitat castellera és el compromís. És una condició indispensable que tothom qui formi part de l'entitat doncs, ha de complir.
Sí, correcte, sí, sí. És, el compromís és bastant important perquè sempre intentem que una mica la pinya i la gent que pugi sempre assegui la mateixa posició perquè si quan ho vulguis portar a plaça, doncs ja ho hagis assegut i ho tinguis més per mà.
Molta gent gran del poble segur que identifica castellà amb el ball de plaça o amb les sardanes. Els castells? Sembla que no, però ja porteu uns quants anys, oi?
Sí, ara enguany estem celebrant el 10è aniversari. Així que des del principi d'emprada vam fer diversos actes. I, bueno, i ara per això volem acabar la temporada amb la millor manera possible i celebrar un gran final d'emprada dels 10 anys dels capgirats.
Tu parlaves de la dimensió de la colla. No és pas petita, comparant-se amb ciutats potser més grans, no?
Bueno, finalment sí que és bastant petita la dimensió de gent. Si et sigues a mirar amb altres ciutats del voltant, sí que tenen molta més gent, però sí que és cert que dins podem identificar les colles una mica amb colles petites. Sí que són les colles petites, diguéssim, que més gent porta i millors castells fa, això sí.
Val, sí, em referia això a la quantitat de gent que porteu. Té sostre la colla? Els capgirats tenen sostre? O sigui, hi haurà un moment en què no podreu créixer més o vosaltres teniu expectatives altes?
En nivell de créixer cap amunt i fer castells potser podríem parlar de 8, ho veig bastant complicat. El que sí que podem fer, i és la intenció de cara als propers anys, és fer construccions de 7 més difícils. És a dir, el 3, el 4, 7, com hem dit, serien els castells bàsics de 7 pisos, però si ens proposem més endavant, doncs podem fer el 3 de 7 amb el Pilar, el 5 de 7, inclús la Torre de 7, però això sí que requereix més temps d'assaig i una mica més de gent.
En el teu cas, Joan, per què vas decidir unir-te en aquesta família?
Jo, de fet, hi soc bastant des del Pibi, des de fa 10 anys, i sí que des de petit m'havien cridat bastant l'atenció als castellers, que veia doncs, per Barcelona o per les places de Catalunya, i quan van néixer els capgirats, i tenia 2 amics que em van dir vinga, Joan, vine un dia assaig, ho proves, i doncs, des d'aquell dia fins ara.
I quin ha sigut el millor moment que has viscut amb la colla?
Per mi el millor moment a nivell personal segurament va ser la primera actuació que vaig fer, que va ser a Badia del Vallès. Doncs viure la primera actuació a plaça va ser un dels millors moments. I a nivell de colla sí que va ser al Caldes fa uns anys quan vam fer el 3, el 4, 7 i el Pilar de 5.
Per tant, es pot igualar aquest diumenge, no? L'eufòria d'aquell dia.
Es pot tornar a igualar, sí, sí. És l'intenció d'igualar la directiu que hem fet els capgirats.
Quin ha sigut el moment més complicat que has viscut amb la colla?
El moment més complicat crec que, bueno, tinc una mica de tòpic, però va ser el moment de la pandèmia, quan vam haver de tornar l'activitat durant més d'un any. I, bueno, va ser, sincerament, ara mateix la meva vida, a part de la feina i esports i amics, també es veu bastant reflexada amb els castells i he estat tot un any sense poder practicar-los, doncs va ser bastant dur.
Què fa falta per ser casteller?
Qui fa falta per ser casteller? Ostres, mama.
Tothom pot ser casteller? Clar, sí, suposo que sí. Hi ha diferents rols dins dels castells i fins i tot fora dels castells.
Correcte. És a dir, a part de fer purament els castells d'estar pinya o pujar, també tenim gent que porta el tema directiu, els mullins, és a dir, també és una part que ens falta bastant de tothom que vulgui jugar a la graia o al tabal o simplement estudiar música. Pot acompanyar-nos les actuacions. També fa falta gent a la paradeta. Per exemple, nosaltres quan actuem fora de casa i també castellà, hi ha una equip que s'encarrega de la paradeta per metre faixes, mocadors, polseres, tot tipus d'elements castellers. Per tant, qualsevol persona de qualsevol edat pot ser castellers.
Ara que parlàvem de temes musicals, hi ha alguna cançó que sigui especial per la colla?
Bueno, sempre tenim molt estima en grups de Strombers, que suposo que la cançó la coneixereu, que és la de Toca no ser amb la mà, que parla bàsicament dels castellers, i sempre que hi ha una festa, doncs, la posem i la gent canta, comencem a fer pilars i, bueno, ens ho passem molt bé, la veritat.
Doncs ara, en un moment, l'escoltarem. Abans, però, Joan, aquest final de l'entrevista és teu? Per animar a qui vulgui a que vingui a provar i es converteixi, si el convenç, en casteller.
Val, doncs sí, jo agraeixo, com he dit, a tot el poble, a totes les organitzacions, que sempre que vulguin a castellà hi ha una colla castellera, que portem des de 10 anys, som una entitat que va creixent any rere any, i realment que s'ho passaran molt bé. A part de fer activitats castelleres, fem excursions, fem partits de futbol, fem sopars, fem festes, vull dir, hi ha molta activitat. I bueno, doncs ens ho passem superbé, i com sabeu, els dilluns i divendres, de 7:30 a 10, a l'Espai Torralla ens podeu trobar i preguntar qualsevol cosa.
Joan Aura, cap de colla dels Capgirats, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I gràcies a tu també, Carme. Molt bona tarda.
Aquest podcast és una producció de Ràdio Sant Cugat.
L'Espai de Patrimoni dona avui la benvinguda al programa a l'Arxiu Municipal, que ens acompanyarà un cop al mes. Avui rebem en Francesc Jiménez, que és cap de secció d'accés, control i gestió de la informació a l'Ajuntament de Sant Cugat. Benvingut, Francesc.
Moltes gràcies, moltes gràcies.
Avui vens a parlar, però, de l'Arxiu Municipal, concretament.
Sí, exacte, és una part de les funcions, sí.
Anem als orígens, anem al principi de tot això i situa'ns una mica en quin moment es crea l'Arxiu Municipal.
Vale, nosaltres a la pàgina web indiquem efectivament que cap al 1987, més o menys, podreu veure si mireu la pàgina web, es crea l'arxiu com a tal. Però quan diem això volem dir que no és que hi hagi una creació pròpia formal de l'arxiu, sinó que va ser la primera vegada que hi havia una persona, diguéssim, destinada a fer les funcions d'arxiu, a gestionar tot el que era el fons municipal i tots els fons privats que hi havia a l'arxiu. Però realment, un parell d'anys abans ja s'havia començat a fer una mica de gestió sobre aquest arxiu, amb personal, plans d'ocupació, gent vinculada fins i tot al GEL, doncs que van venir a ajudar i a inventariar l'arxiu, perquè com a tal el comentari sobre l'arxiu ha existit sempre, però sempre, vull dir, s'ha anat generant documentació des del que diem nosaltres, els ajuntaments democràtics, com a mínim. De pensar que l'arxiu, bona part de la documentació que tenim a l'arxiu, ja el volum més gran és del segle XVIII XIX, vale? La documentació més antiga, que potser és aquella que la gent Sant Cugat
li fa més gràcies,
clar,
no?
A monestir, no? I deu tenir documentació molt, molt antiga. Doncs no és així, perquè aquesta documentació formava part del monestir, lògicament, dels senyors feudals de la part del monestir, i el que va passar en 1835, la desamortització, va ser aquest fons, els monges van extreure del monestir, se'l van emportar, els monges, i també per part de l'arxiu de la Corona d'Aragó, que en aquell moment van recopilar tota la informació de diferents llocs de país, i actualment aquest fons municipal, un dels més grans, de fet és un fons més important de l'arxiu de Corona d'Aragó, està, que és el de Sant Cugat, el del monestir de Sant Cugat, està ubicat a Barcelona, a l'arxiu de la Corona d'Aragó. Llavors, per això nosaltres, quan parlem d'arxiu municipal, tenim documentació sobretot del 18-19 i del 19 cap endavant, sobretot la gran majoria, vale? Perquè ens falta aquesta part. Però també és fons que nosaltres volem que la gent també investigui això, perquè forma part de la història de Sant Cugat, lògicament, i una gran època de Sant Cugat. No?
Clar que sí. Si parlem d'un arxiu municipal, quines són les seves funcions?
Les funcions de l'arxiu estan determinades per la llei d'arxius, que ens marca molt quines són les funcions que ha de tenir un arxiu municipal, però bàsicament podríem dir centralitzar-lo en preservar la conservació i preservació de fons, tant el fons que crea el propi ajuntament, com, que és aquella documentació pròpia de les activitats de l'ajuntament, com aquells fons de la gent o de les entitats que volen que la seva activitat, l'activitat que ells realitzen, quedi guardada i estigui disponible per tota la població. Llavors guardem aquests fons, els inventariem, mirem que es conservin, fem actuacions de millora i restauració amb tota la documentació que tenim, i sobretot, jo sempre dic que si em dedico a l'arxivística és per una cosa molt concreta, que és per donar accés a la informació, no? Llavors, nosaltres el que fem, tot això perquè ho fem, no per tenir-ho guardat. No ens agrada allò de tresors, que a vegades s'utilitza pels arxius, no tenim tresors, perquè tresor és una cosa guardada que ningú coneix, sinó que nosaltres el que volem justament és ser oberts, no? I que tot el que tenim sigui disponible per tota la gent, perquè no té sentit la nostra feina, no? I llavors en aquesta qüestió totes les accions que fem al final són per aconseguir que el màxim de documentació, la màxima informació que tenim estigui disponible i tothom hi pugui accedir, no? Llavors això implica també fer difusió, fem activitats de difusió, etcètera. Vull dir, implica tot aquest marc, des de la petita conservació, descripció de documents, que això ens dona molta feina, fins a l'objectiu final de difondre, fer activitats, posar a disposició en línia de tota la documentació que tenim, etcètera.
I com es fa, per exemple, aquesta difusió?
Fem diverses activitats, és a dir, fem diverses coses. Una d'elles és, intentem que tot l'inventari, que és la descripció dels documents que tenim a l'arxiu, estigui publicat a la web. Per això nosaltres, dintre la web de l'Ajuntament, tenim un apartat que és d'arxiu municipal, i allà publiquem tots els inventaris que anem fent, totes aquestes descripcions de documents, perquè la gent els pugui veure, es pugui accedir. A més, una part d'aquests inventaris també els tenim publicats a través, gràcies a l'acord que tenim amb la Generalitat i amb l'Arxiu Nacional de Catalunya. Tenim publicat Arxius en línia, que és un portal de difusió d'arxius que tenen la Generalitat, i allà pots veure el fons històric de... pots veure els registres del fons històric de Sant Cugat, és a dir, pots buscar sobretot el nostre fons històric municipal. Tu busques una referència i allà tens la informació del registre. Si tu vols aquella documentació, si no està digitalitzada, que és en la majoria dels casos, pots demanar hora i consultar-lo a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Amb l'acord que tenim amb nosaltres ens fan aquesta gestió. L'altra cosa que també us podeu trobar quan feu una cerca sobre arxius en línia és documents ja digitalitzats. És a dir, no només el registre, no només la descripció d'allò que hi ha, sinó que tu puguis veure el document. Això passa amb moltes fotografies que tenim del fons Cabana, sobretot, que és un dels fons fotogràfics més important, o més important a nivell de volum i d'època també, a principis del segle XX, cap endavant, que tenim publicat en el portal d'arxius en línia. També pots veure els pergamins, que en tenim poquets, perquè per el que he dit abans, no? La nostra història a nivell d'arxivística de documentació és a partir sobretot del 18-19, però tenim 8 i 7 pergamins que els tenim digitalitzats, estan en línia, es pots accedir amb alta qualitat, i també tenim les actes de ple de l'Ajuntament, que també estan totes digitalitzades i estan en línia fins als anys 70, més o menys, aproximadament, que es poden arribar a consultar. Tant sigui a través de l'Arxiu Nacional de Catalunya, portades en línia, com altra documentació que també tenim digitalitzada, que tenim a la nostra pàgina web, com revistes de Sant Cugat, etc, etc. Això, per no fer que la gent no sàpiga on ha d'anar, ho centralitzem tot a través de la nostra pàgina web, i allà tenim, es tenen enllaços que diu, aquesta informació la pots consultar aquí, i vas als arxius en línia, o vas al nostre repositori, etc, etc.
I, sí, digues, digues.
No, llavors també fem activitats com a tal, o sigui, com, deia, com em preguntaves, no, de com fem aquesta difusió, sí. Una és publicant això i l'altra intentar fer activitats perquè el màxim de gent pugui venir i conèixer l'arxiu, conèixer què fem, i intentem fer activitats una mica de forma didàctica pels nens, o últimament estem fent activitats que expliquen què és un arxiu d'una manera diferent, fins i tot de forma teatralitzada, eh? que és les últimes activitats que estem muntant. Vale?
Aquestes són, bueno, diríem que són alguns dels serveis que feu, el de la informació pròpiament, el de la consulta de documentació administrativa i també històrica del municipi, aquest servei de reproducció documental, la biblioteca, no?
Sí, nosaltres, biblioteca auxiliar en tenim, el sí. Que estem parlant justament és amb la biblioteca de Sant Cugat, per veure com ho podem gestionar, perquè potser doncs, és més fàcil que es gestioni d'una altra manera o que es gestioni directament des de la biblioteca. És una biblioteca auxiliar que al final ajudava molt els investigadors quan venien, però també és veritat que l'hem de repensar perquè sigui molt més útil, no? I és, justament estem en un projecte de repensar la biblioteca.
I l'hemeroteca local, és a dir, totes aquelles publicacions que s'han fet al municipi,
sí,
no?
Exacte, tenim per exemple la Garba, l'Avenir, totes les publicacions antigues, que tenim nosaltres tota la publicació, i algunes d'elles també estan publicades en línia, digitalitzades i publicades.
I l'organització de visites, feu visites, és a dir, la gent pot anar a conèixer, no?
Sí, exacte. Les canalitzem, sí, les canalitzem a través d'aquestes activitats, normalment. Està, per exemple, en el pla educatiu, amb les escoles, tenim una activitat que és visitar l'arxiu, però el que fem és... Tenim una mascota, que és un titella, que es diu l'Ot del Paperot, que el que fem és un titella que és un ratolí, vale? Que nosaltres juguem amb aquesta idea del ratolí.
Amb la rata de biblioteca,
sí, exacte,
no?
Exacte, ho transformem en ratolí d'arxiu, sí. No? Però li donem una mica de volta, perquè al final el ratolí és el nostre arxiver, i el que fem és que els nens puguin anar a conèixer l'arxiu a través d'aquest personatge. No? Que el que fem és que els ensenyem la caixa, que ell viu en una caixa, i allà hi ha tot de documents que ell guarda, i després quan obrim la caixa, la ratolí normalment no hi és perquè és molt tímid, i l'han de descobrir anar dintre dels dipòsits de l'arxiu, a les sales, i anar veient a veure fins que aconsegueixen trobar on està el ratolí que s'amaga. No? I això ens ajuda també a entrar en una mica dinàmica amb ells i entrar dintre el dipòsit sense que sigui tan pesat, perquè els agrada molt entrar al dipòsit, perquè hi ha els volants típics dels armaris, que això els encanta, i els ajudem i els ensenyem finalment a fer caixes, a fer la seva caixa, el seu propi arxiu, que això al final, que sempre diem, la història del poble és la història de cadascú, no? I clar. Cadascú hem de saber guardar el més important perquè allò ens identifica, no? I és una mica el que els intentem transmetre amb aquestes visites que organitzem. I sempre que algú vulgui vist a veure l'arxiu, la gent, portes obertes, i si algun grup ens demana anar-lo a veure fora d'aquestes activitats infantils, també organitzem activitats, les visites, les que es necessitin.
Però per al públic en general hi ha programades unes hores, uns dies, o com funciona?
Pel públic en general no hi ha una programació específica. És a dir, nosaltres la majoria de gent que ens ve a veure és perquè són usuaris de l'arxiu que necessiten informació. No pensem només en historiadors i historiadores, que aquest és, de fet, és el... representen el volum més petit de gent que ens ve a veure.
Sí. Eh?
Sí, estem parlant de molt poca gent. La majoria de gent que ens ve a veure a l'arxiu és gent que doncs, té una necessitat particular, privada, de consultar documentació, no? Perquè té una casa que ha de reformar, o perquè vol comprar, adquirir un local, i tot... Doncs necessita veure els plànols, necessita veure la documentació, qualsevol cosa, alguna incidència o fins i tot algun tema d'un projecte urbanístic i vol veure com es va fer en la seva època. Llavors, aquest és el volum més gran de gent que rebem en arxiu. Més que l'investigador, que ja ens agradaria que n'hi haguessin més, però aquest potser és un dels volums més petits, que lògicament una persona, un investigador, et consultarà molt de documentació i un particular considerarà només un expedient, perquè és el que li interessa, però a nivell de consulta, de volum de consulta de gent. Llavors ens ocupa molt aquest espai, no tenim organitzades activitats així en general, per dir, mira, aquest espai aquest ens podeu venir a veure, però sí que si algú vol veure'ns, ens ho diu i nosaltres organitzem una visita amb tota la documentació. Per això que fem és vehicular-ho més a través d'activitats lúdiques fora del propi espai de l'arxiu, i per això sempre intentem, per festa major i per les activitats de Nadal, fer un parell d'activitats com a mínim com a arxiu i sortir fora i que així també vegin que és el que fem, no?
Uh-huh. I com està organitzat? Abans, quan feia referència a les visites escolars, no? Que deies que els hi feia molta gràcia lo dels calaixos, sí. I tal. Si imaginem, un se'n va per primera vegada a l'arxiu municipal de Sant Cugat i què es troba?
Bé, el que és pròpiament l'arxiu, la sala, és a dir, nosaltres tenim diferents espais entre l'arxiu. L'arxiu ubicat, perquè ens va començar, està sota de l'Ajuntament, vale? Ajuntament de la plaça de la Vila, a sota, a la Menjú, és on tenim la part de lo que és l'oficina pròpiament de treball i també els dipòsits. Quan diem dipòsits volem dir les sales on hi ha documentació, vale? On hi ha tots els armaris amb la documentació. Aquí tenim la majoria de... Tenim tres sales, tres dipòsits grans de documentació, però tenim un altre dipòsit, una altra sala, que està a l'Arxiu Nacional de Catalunya. D'aquí ve la nostra relació també, aquesta relació estreta que tenim amb els que treballen allà, amb la Generalitat i amb això. De fet, ja des dels anys 90 es va signar un conveni de col·laboració entre la Generalitat i l'Ajuntament per la cessió dels terrenys per construir l'Arxiu Nacional. I des d'aquella època l'arxiu sempre ha tingut un dipòsit, una sala allà autònoma. És l'única sala de treball autònoma respecte a la resta de sales que hi ha a l'Arxiu Nacional. Vale? La resta la controlen elles, aquestes nosaltres fem l'inventari, però és una sala on tenim la documentació més antiga. O sigui, la històrica, per mi, que en diem històrica, està a l'Arxiu Nacional de Catalunya, diguéssim, com dipositada, diguéssim, magatzemada. Vale? Nosaltres el que fem és la gestió i ells ens ofereixen un servei que ara signarem un nou conveni per acabar-ho d'establir, un servei de sessió, bueno, d'oferiment del que es diu servei a sala. Si ve un investigador allà directament a l'Arxiu Nacional i tenim inventariat de documentació, la serveixen aquí, aquest espai. Aquest dipòsit està allà i els altres tres els tenim a l'Ajuntament. Nosaltres, quan arribéssiu a l'arxiu, primer trobaríeu l'espai d'oficina, que és on treballem tot el personal de l'arxiu, i després passem ja, que és a la part de les tres sales que tenim de dipòsits, que són armaris compactes, que són aquests que van ambulant, que es mouen, no sé si n'heu vist mai cap, però és d'aquests uns carrils que fan que es moguin els armaris. Això que ens ajuda és es guanya el 50% de l'espai respecte a un armari fixe. Llavors això que ens fa és poder emmagatzemar molta més documentació de la que es podria en un espai convencional. I bàsicament són armaris amb lleixes, caixes i també planeres que amb diferents calaixos que ens serveixen també per mantenir que són els plànols i documentació així de formats especials.
Et sembla que parlem dels projectes que teniu, perquè teniu alguns i de molt recents que també tenen a veure doncs amb tot el que ens està ocupant una mica tots, no?, en molts àmbits, com per exemple el tema de la intel·ligència artificial, però també teniu un altre que fa referència als fons privats.
Sí, exacte. Començant, mira, si vols, pel mapa de fons privats, aquest ens fa especial il·lusió, el que passa que i també volem, i aprofito per animar aquí, que la gent que vulgui, doncs, aquí estem, no?, per intentar-lo completar. Al final, nosaltres el que volem fer, el que ens vam pensar, és que nosaltres, el que deia abans, no?, la història de Sant Cugat i com som avui ens defineix molt, no només per la documentació que genera l'Ajuntament, que és una part, sempre la relació de poder, no? És a dir, qui fa la història, la fa el que té el poder en el seu moment, no? Ara queda molt lleig de l'Ajuntament actual, però si ens fiquem en època franquista entendrem perfectament que
sí,
vol dir això.
Sí.
És a dir, és un relat, és el relat oficial, no? Llavors hi ha un relat que no és l'oficial, que si no tens la documentació que va generar aquesta gent que estava fora del relat oficial, no tens una completa dimensió del context històric, social, cultural d'una població, no? Pues avui en dia també ho hem de vetllar, encara que estiguem en un estat democràtic. És evident que, com nosaltres diem, l'arxivística és política, en el sentit de que és evident que nosaltres el que estem fent és guardar documentació de l'Ajuntament, que és la documentació que genera un òrgan oficial que té una sèrie de polítiques vinculades, no? Llavors, nosaltres el que diem és a dir, necessitem, per completar aquesta visió, la visió de la resta de gent que està, doncs, que no està en aquests òrgans, no? Doncs, d'entitats que estan culturals, socials, etc, de totes les entitats de Sant Cugat, però fins i tot també de les particulars, perquè la història de Sant Cugat és un trencaclosques. Cada peça petita és cada persona que crea documentació i que amb la documentació que va creant va construint també història, va construint llaços de relacions entre altres persones i amb això acabes entenent com funciona més Sant Cugat que no només amb la part oficial.
I l'altre, que no ens queda temps, i sí que m'agradaria que l'esmentéssim, ni que sigui per saber en quin punt esteu.
Sí. L'altre és la intel·ligència artificial. El que estem fent és provar amb aquesta nova tecnologia i ho hem provat en dos projectes molt concrets. Un era aplicant intel·ligència artificial sobre un fons d'imatges, és a dir, sobre un munt d'imatges i que ens fes una espècie de classificació automàtica de les imatges. Ho vam fer amb un grup d'artistes perquè el que vam crear és un producte audiovisual que vam ensenyar quan es va fer el Congrés de Sant Cugat d'Arxivística, però que està publicat al web, i es poden veure imatges com es van movent a raó d'aquesta classificació que fa la intel·ligència. I l'altre, que és el més recent, és que m'he aplicat intel·ligència artificial sobre fons, sobre els padrons històrics d'habitants, sobre els padrons del principi del segle XX, i això fa que qualsevol persona, a través de l'aplicació que tenim a la web enllaçada, pugui cercar sobre aquests fons alhora amb un cercador, i el que et fa l'intel·ligència artificial, que són fons manuscrits, és agafar la dada de la traça de la persona i saber si allò és una M o una N, i et diu, busco tots els que van ser forners, i et busca en els quatre padrons.
Jo crec que potser algun dia haurem de dedicar-nos exclusivament a parlar d'alguns d'aquests projectes per fer-ho amb més calma, més tranquil·litat i veure més el detall. De moment agraïm al Francesc Jiménez que avui ens ha acompanyat. Francesc, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres per comptar amb nosaltres.
Bon dia.
Hola, buenas. Tengo muchas ganas de escuchar una canción en particular. Esa canción es We Are Young, porque me recuerda a un viaje que hice con amigos hace poco a Mallorca y la escuchábamos todo el día en el coche, así que para animar un poco el jueves, que casi es viernes, la canción de We Are Young. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar, and I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home.
La discogràfica sabadellenca, però instal·lada a Castellà del Vallès Pickup, està de celebració. Avui celebra els seus 40 anys d'història. Són moltes les veus que han passat pels seus estudis durant les últimes dècades i, de fet, algunes d'elles són d'artistes tan reconeguts com els 31 Fam o Lluís Llach. De fet, aquest contrast d'estils ja denota la varietat musical que ha acollit Pickup i que continua fent el rendiment. Júlia Ramon, bona tarda.
Doncs sí, avui estem amb l'Albert López, el director de la discogràfica, i en Joan Carles Doval, un dels que la va crear avui fa 40 anys. Bona tarda a tots dos.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Ara mateix, com definiríeu Pickup? Què creieu que és el que més la identifica, els valors que transmet?
Home, Pickup és una productora de música enregistrada que s'ha basat al llarg d'aquests anys per donar suport a la creativitat, als autors, als creadors, als intèrprets dels països catalans i posant èmfasi en la llengua catalana. Això és el que ha estat al llarg d'aquests anys.
I ha estat fàcil convertir-la en tot això?
Òbviament no. No hi ha res fàcil en el món de la cultura ni en el món de la música enregistrada. Però si els objectius són donar suport a la llengua i la cultura, això és molt més dificultós. Però ens n'hem sortit, que és l'important.
Exactament.
I a més, amb visió molt clara de present i de futur, que encara és més important.
Exactament, sobretot com a director, no? Aquesta visió de present i futur. Una mica com està ara mateix la salut de Pickup als seus 40 anys.
Doncs, a veure, la salut de Pickup, o sigui, està, jo i el meu equip està molt content perquè estem en plena forma. També et dic que la comparativa crea bastanta pressió, perquè ara parlava en Joan Carles i estem parlant de Pickup, que ha tingut èxits com Sau, Centraït, han editat en Raimon, Amalia del Mar, Adrià Puntí i, bueno, i moltíssims. Llavors, clar, la qüestió de mirar en futur, comparat amb el passat, sempre, doncs, hòstia, hi ha bastanta pressió per estar a aquell nivell. I jo crec que ara mateix, no sé si estem a aquell nivell, però crec que estem molt bé.
Ara mateix, en aquest sentit, el principal repte que teniu, quin és?
Bueno, jo crec que el principal repte que teníem era connectar amb la gent més jove, que Pickup, que sempre ha estat un referent de la música en català i dels països catalans, doncs estigués present a les generacions més noves, i jo crec que justament això ja l'hem assolit. Ara la qüestió és doncs mantenir-nos molts més anys també. Vull dir, però jo crec que ara mateix estem on havíem d'estar.
Per posar noms i cognoms amb aquestes fites, ara mateix amb qui esteu treballant, no?, que pugui doncs apuntar a tot aquest valor, tota aquesta fita.
Bueno, a veure, diré alguns per una qüestió mediàtica, però treballem amb molts artistes, de vegades no, el nom no fa tant, però en canvi les xifres són bastant altes, però que coneixeu, mira, d'aquí de la ciutat estan els Flashy Ice Cream, per exemple, ara mateix en actiu, preparant disco, també el Sexeni, que són de la teva terra, de Lleida.
Ja, de fet, el cantant és el meu cosí, et diré més.
No em diguis quin d'ells, l'Àlex o...
L'Andrés.
L'Andrés. Doncs, escolta, ho fa molt bé. Doncs amb Sexeni també, estem amb l'Escorpio, que segurament també a nivell mediàtic doncs tothom la reconeix també, i, bueno, i molts altres que diria, però bueno, et dic aquests tres com a exemple de tres de, crec que estan en un moment de forma... doncs molt bo.
Parlaves de quantitat, no sé si teniu la xifra de quants grups, quants artistes han passat per la discogràfica durant aquests 40 anys.
Innumerable, ja, no ho sé, però són 40 anys de producció pròpia, són moltíssims àlbums, moltíssims artistes. A més, t'he de dir que també vam adquirir catàlegs antics de música catalana, com el de Dixa o el de PDI, o els Quatre Vents, que això fan que Pickup en aquests moments i amb aquest 40 aniversari podem presumir de ser el catàleg més extens de música catalana que hi ha en el país, amb el conjunt de tots els estils musicals aguts i per haver. És a dir, que fixa't, 40 anys de producció pròpia més totes les produccions importants que s'havien fet dècades anteriors. I això és Pickup en aquests moments.
I com ha evolucionat? Com ha estat aquesta evolució?
Doncs l'evolució a nivell d'empresa doncs va ser començar de la forma més humil del món. vaig començar sol, i a partir d'aquí vam anar creixent i doncs vam arribar a moments molt àlgids, després moments més baixos, perquè no tot es pot mantenir, sempre és una mica de muntanyes russes, però el que importa és la conclusió i la mitjana, diguem-ne, de tots aquests anys. Això és altament positiu. Estem contents, estem orgullosos, perquè hem fet un catàleg sensacional, perquè hem creat èxits, perquè hem donat suport a la llengua, perquè hem donat suport al talent. Aquesta és la nostra missió. Això ens fa sentir molt contents i orgullosos. I, a més, escolta, hi podem viure d'això. Què més volem demanar?
Totalment, totalment. I pel que fa al sector, com ha anat canviant també durant aquests 40 anys?
Doncs ha canviat radicalment. No hi té res a veure. Abans vivíem del suport físic, vivíem de venda de discos. Ara la venda del disc físic és testimonial i és alguna cosa amb la qual no s'hi pot comptar. Però això, tot això és normal. Hi ha les noves tecnologies, hi ha els nous àmbits de hàbits de consum per part del públic. No és pas el públic que s'ha de posar a disposició de la indústria, sinó que som nosaltres que hem d'adaptar-nos als nous hàbits de consum. I això és el que hem fet. Hem evolucionat constantment. Venim del vinil, del caset, del compacte. Hem treballat també molt minidisc. Hem passat per tots els models que hi puguin haver de consum de música enregistrada. En aquest moment és l'streaming. Doncs, escolta'm, som nosaltres que ens hi hem adaptat, clar.
De fet, segurament que molts dels artistes que teniu actualment a la discogràfica potser no saben ni què és un caset, no?
No ho sé si ho saben, però és evident que no, que molts d'ells no ho han vist mai, ni han anat a comprar mai un. Recordo, clar, jo sí, jo ja tinc certa edat, diguéssim, i jo el CD, el vinil potser no, però el casset encara, i el CD evidentment que sí. I jo recordo que amb uns altres artistes d'aquí de la casa de Sabadell, que eren els 31, que també estaven a casa,
el
31 FAM, vam fer el CD i el primer disc per donar una mica de credibilitat també al projecte i al nivell de la música urbana, que llavors semblava que només eren coses com penjades per internet. Vam fer un CD i va haver-hi preguntes d'això, això què és, o sigui, i això com va, no? I em feia gràcia perquè clar, quasi que el feien servir de posavasos, no? O sigui, no entenien de com feia sonar jo música, no? Perquè han crescut i sempre allà amb el streaming i amb el MP3 i tot això.
De fet, això va ser una època de canvi i va ser una anècdota d'aquelles que em van quedar gravades. Perquè en aquell moment ja no s'estaven venent discos físics, en venia molt pocs. I amb artistes veterans de l'empresa, quan els dèiem, escolta, aquesta producció l'editarem directament en digital i no farem suport físic, s'enfadaven molt, perquè com pot ser, jo la meva obra que no estigui en un disc físic, no? Quan vam estar negociant aquest primer contracte de 30 UFAM com a aportació i perquè estiguessin contents, els diem, a més el traurem en físic. I ells ens van fer una cara de pòquer, volguem dir, això què vol dir? Què és això que traureu?
Què m'aporta a mi això, no?
I això va ser un canvi enorme. En el mateix moment, amb els artistes que portàvem molts anys treballant amb ells, amb aquests xicots que eren molt joves, perquè penseu una cosa també, parlem de 30 UFAM, que ara ja porta molts anys tocant i que estan a dalt de tot i tenen molt èxit. Quan van signar el primer contracte amb Pickup, eren la majoria d'ells menors d'edat, que van tenir que signar el contracte als pares. I ells, doncs, uns xicots molt joves i menors d'edat, quan els hi parlaves del disc físic, els hi estaves parlant, no sé, del fax.
Exacte. Sí, era això. I, de fet, ara mateix, a diferència d'abans, concretament alguns artistes sí que, evidentment, també no tots els artistes que editem, per molt que estiguin editant ara, són joves, vull dir, també hi ha artistes de certa edat que sí que els hi fa, doncs, gràcia, més que gràcia, vull dir, també venen discos perquè fan concerts, llavors els venen i el seu target també consumeix música encara en format físic, però sí que és veritat que la gran majoria de les noves incorporacions de la casa no entra dintre del fet de que hi hagi un plus de que hi hagi un disc físic, no? Prefereixen una samarreta o, jo què sé, un videoclip més si fa falta, però allò de dir un CD, doncs, com que no seria la meva eina perquè signessin amb nosaltres o no, eh? Vull dir, no és aquesta.
Llavors, avantatges i inconvenients de l'streaming. Vosaltres que heu passat per tots aquests formats, què creieu que aporta, no?, els beneficis que pot tenir aquest format així més en streaming?
En aquí poden haver punts de vista molt diferents i segurament
sí,
en tindrà uns, jo en tindré uns altres. A mi d'entrada hi ha una cosa positiva que m'agrada molt de l'streaming, i és la immediatesa amb la qual nosaltres posem una producció al mercat i a Nova Zelanda ja la poden estar escoltant, no? Això, els que hem treballat tant sempre amb el suport físic i teníem que anar als mercats internacionals a vendre llicències i totes aquestes coses per intentar obrir mercats a fora, caram, és un canvi radical que ens ajuda molt, ja no solament a nosaltres com a productors, al propi intèrpret, als creadors. Això és una cosa fantàstica. Per una altra banda, coses que no m'agraden tant, al meu entendre, la qualitat del so és millor la del disc que no pas la de l'streaming, tot i que està amb MP4 actualment, encara que en segueixen bé molts amb MP3, no és la millor de les qualitats. Si agafem un disc d'estudi molt ben enregistrat, amb uns bons violins, amb instruments acústics molt concrets, els aguts es perden algunes coses. És a dir, aquí jo diria que amb aquests nous hàbits de consum de la música, el públic ha deixat de ser exigent. És tot el contrari del que havia passat dècades anteriors, que cada vegada el públic era més exigent i exigia que el so fos millor. I les companyies ens teníem que espavilar per tenir la màxima qualitat del so i que ho poguessin agafar tot. Perquè hi va haver una certa època que el públic era melòman. Això ara s'ha perdut. Tot i això, s'ha perdut en aquest sentit, però s'ha ampliat la base del públic que consum música. Ara, la música enregistrada té un consum infinitament, però infinitament més elevat que anys enrere, la qual cosa no repercuteix també de forma directa, perquè hi ha molt més consum i a nosaltres ens costa molt més generar el diner necessari per poder fer aquestes produccions, perquè, clar, tot ha canviat.
Sí, de fet, mira, ara estava dient això al Joan Carles, una cosa que no m'havia parat a pensar massa, era la qüestió aquesta del tema. Hi havia altres qüestions, en quant a l'instreaming i tal, que jo també al final l'he viscut el canvi, potser, clar, no tan radical com ell, perquè sóc algú més jove, però en el cas d'això que parlava, sí que és veritat que segurament ha canviat la part de que soni perfecte a poder escoltar moltes coses. I és molt semblant al tema, per exemple, que ha parat amb el cinema. Vull dir, ara mateix, amb Netflix, per exemple, ha parat una cosa semblant. Vull dir, al final no vols veure la pel·lícula perfecta en HD, no sé què, sinó tenir tot el catàleg que puguis veure. De fet, molta gent el que fa és pagar menys i veure en SD. I és igual la qualitat. Vull dir, al final és, hòstia, la veig ja i a sobre veig tot i puc escollir. Que al final, quan tens tanta cosa, no escoltes res. O no veus res perquè tens tant per escollir que no. Llavors, de canvi, a nivell de streaming, sí que és cert que ara, això que diu de immediatesa, em sembla perfecte, però com a contra sí que es nota molt el fet de que bueno, hi ha la part aquesta competitiva dels números. Vull dir, la gent jove o la gent que comença, l'streaming té una cosa que no tenia la resta, és a dir, tu abans doncs compraves el disc de qualsevol artista, potser tu no miraves, no paraves a pensar si aquesta gent, a part d'agradar-te a tu, hi havia quanta gent li agradava, no? Llavors ara, tant per l'artista com la pressió que tenim nosaltres com a companyia i demés, o els managers, és que estàs tot el rato comparant, és a dir, l'artista tal, escolta, està fet per una sèrie de gent, però clar, posa el número, tantes reproduccions, tants seguidors, tants likes, no? Tot això està quantificat. Llavors això crea una sensació de guerra constant, de competició constant amb la resta d'artistes, amb la resta de companyies, perquè al final tot està amb números, tot està amb jo tinc més que tu, no? Que a vegades no té res a veure amb tenir més públic o no, potser t'escolta molta gent, però després fas un bolo i venen quatre, i en canvi el que té menys doncs és un tio que, o una tia, que té molt més seguidor, més fidel, no? Uh-huh. Però sí que és veritat que jo crec que tot això que també porta les xarxes socials, que és aquesta part numèrica, no crec que sigui positiu.
La última, creieu doncs que les discogràfiques tenen molt futur per davant, molts anys per davant? A vosaltres heu complert 40 anys, hi haurà alguna commemoració especial? Fareu alguna festa per celebrar-ho?
El futur de la música enregistrada és indiscutible.
Per descomptat.
És indiscutible. I et dic més, la música és una necessitat vital pel ser humà. Si això és així, la música enregistrada és imprescindible. Si la música enregistrada és imprescindible, els productors de música enregistrada, altrament dit discogràfiques, doncs, escolta'm, som imprescindibles. Una altra cosa és la forma de fer-ho, de comercialitzar-ho, l'hàbit de consum, tot el que hem anat parlant fins ara. Nosaltres com a productors ens haurem d'anar adaptant al públic, però que la música enregistrada serà existent, oh, i tant, no faltaria més. La festa, avui, aquesta nit, els que ens esteu escoltant ja esteu fent tard. A les 8 comencem el festival. A les 8 comencem la festa, presentat per l'Òscar Dalmau, a la Paloma, amb sorpreses. Els artistes nous, els artistes joves, els artistes d'ara, reivindiquen els més vells. Serà tot molt bonic. Ja ens sentireu a parlar.
I tant, ho cobrirem.
Bueno, jo només dic això, que anem tard, no sé quina hora és ara, però a les 8 comença, a les 8 comença en punt, per tant, esperem que... Està tot ple, però suposo que aquí ja quedarà alguna cosa, vull dir, algú que s'ho estigui rumiant, potser si s'acosta a la Paloma, li poden donar alguna entrada que quedi lliurada, però ara mateix està sold out.
Doncs vinga, no hi ha temps a perdre. Moltes gràcies a tots dos.
A vosaltres. A vosaltres.
Doncs ja sabeu, si algú a última hora té ganes de participar d'aquesta celebració avui a la Paloma a partir de les 8 del vespre, un acte que presentarà Òscar Dalmau i a la qual hi sou convidats, si és que queden entrades, que ja ens han dit que està la cosa molt justeta, però podeu provar, podeu provar. Fins aquí arriba aquesta edició de dijous del Connectats. Demà més servirà per tancar una nova setmana. Gràcies a tots. Mentrestant, acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.